Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Congrés ha aprovat la llei d'amnistia, la cambra baixa l'ha validat per 178 vots a favor i 172 en contra. La llei ara anirà al Senat, on la majoria absoluta del Partit Popular podria retardar la seva entrada en vigor fins a 2 mesos. Si aconsegui, la llei es podrà aplicar abans a l'estiu. D'avui beneficiarà prop de 400 persones que tenen causes penals pendents pel procés. Una d'elles és l'expresident Carles Puigdemont, que avui acaparava tot les mirades i que ha dit que la setmana vinent anunciarà si es presenta a les eleccions o no. Qui també ha parlat és el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha celebrat l'aprovació d'aquesta llei. L'escoltem.
És un dia important per a la democràcia i per a la causa de la justícia i per a restaurar la justícia allí on ha prevalecit la injustícia. A mi no em consta que ni sigui a finals de juliol, ni a finals de desembre, ni d'aquí un any, ni d'aquí un any i mig, desconec el que faran els jutges del Suprem i, per tant, el que sí que sé és que sempre que han pogut han pres les decisions en contra nostra.
Junqueras, que ha lamentat des de Madrid que els pressupostos tan positius que havia presentat Aragonès no hagin tirat endavant per persones que s'han portat amb egoisme, així ho ha dit. I un apunt perquè la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha assegurat la campanya de reg per enguany al Delta de l'Ebre, deixant enrere les restriccions d'aigua. És una crònica dels companys de Ràdio Delta.
Esta setmana s'ha reunit a Saragossa la Comissió de Desembassament de Mequinensa i les previsions d'emmagatzematge d'aigua d'este pantà, el més gran de la conca, permeten ja garantir els cabals ambientals i tots els usos del tram final del riu fins a la tardor. Just avui, el pantà de Mequinensa es troba al 94% de capacitat. La notícia ha estat molt ben rebuda pels regants del Delta de l'Ebre, que l'any passat van patir restriccions de fins al 50% de la concessió a causa de la sequera. Escoltem Javier Casanova, president de la Junta de Govern de la Comunitat de Regants de l'Esquerra de l'Ebre.
Asseguradíssim ja el rec nostre i els caudals ambientals i tots els usos que fan aigües de Vall de Mequinensa garantits fins a la tardor, com a mínim.
Segons la Confederació, l'aigua embassada a hores d'ara al pantà de Mequinensa, més les previsions de desgel de la primavera, permetran arribar a l'estiu amb el pantà al 90% de la seua capacitat, el que permet garantir tots els usos, com dèiem, fins a la tardor. Cal recordar que el canal de la dreta de l'Ebre té una concessió de 27 metres cúbics per segon i el de l'esquerra de 19 metres cúbics per segon.
Per cert, que, i parlant de sequera i les seves conseqüències, a partir de demà mateix i durant 7 mesos, la Generalitat prohibirà fer foc al bosc. La mesura es mantindrà com a mínim fins al dia 15 d'octubre. És tot de moment. Tornem amb més notícies en xarxa.
Notícies en xarxa.
4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació també de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 14 de març i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluïsmi Pérez.
Molt bona tarda. Un ambient ben càlid el que estem tenint aquest dijous. La temperatura encara a hores d'ara és molt agradable a tot el país i fins i tot hem arribat a passar dels 20 graus de màxim en algunes valls del Pirineu. I ja la tendència és que al llarg de les immediates hores els núvols vagin a més. Alguns, de fet, van entrant des de les comarques de Ponent i de l'interior de l'Ebre i al llarg de les properes hores, ja cap al vespre, bàsicament, aquestes nuvolades acabaran deixant alguns ruixats o fins i tot alguns trons. Amb més quantitat al Pirineu Lleidatà, cota de neu molt alta. alta, 2.500 metres. Però també a la resta de Lleida, gran part de Tarragona, al sud de Barcelona, arribaran a caure quatre gotes o alguns ruixats ja quan es faci de nit. Per bé que aquesta nit i matinada també alguna gotellada arribarà per les comarques gironines. Demà al matí el sol serà més dominant, tret de la costa i de Girona, on hi haurà més núvols, i demà a la tarda compta amb les tempestes que hi haurà al Prepirineu, al nord de Barcelona i a gran part de Girona, les més fortes a Osona, al Ripollès, a la Garrotxa i també a la comarca del Lluçanès. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui, Dia Mundial del Ronyó, parlarem del Servei de Nefrologia de l'UP, fa 50 anys, consolidat com a referent a Catalunya. Entrevistarem en aquest cas la nefròloga Anna Coloma. I acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar la convocatòria d'eleccions catalanes i també parlarem dels nòmades digitals que treballen des de qualsevol racó del món amb internet. A partir de les 5 coneixerem la Faula, Associació Catalana de la Narració Oral, a través de dues membres de l'entitat. Continuarem amb Patrimoni per saber el periple de la Creu de Terme de Sant Cugat i acabarem amb Cultura i la visita del cantautor de Santa Coloma de Gramenet, Roger Comas. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens actualitzem, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim també avui per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Professionals i usuaris treballen plegats per millorar el sabor de l'aigua de Terrassa. Ja fa 2 anys que l'empresa Merier Nutrients va formar un equip de tastadors professionals perquè analitzés l'aigua de l'aixeta de la ciutat. Aquests especialistes s'encarreguen periòdicament de valorar les mostres enviades per l'empresa Maltaigua en uns tastos que es limiten a definir les propietats organolèptiques de l'aigua. En fan un judici únicament objectiu. Per determinar si l'aigua és bona o no, les conclusions d'aquests tastadors es creuen amb les opinions d'usuaris seleccionats. A través dels resultats que s'obtinguin d'aquest estudi, l'objectiu final serà millorar el sabor de l'aigua de l'aixeta gràcies a un nou dipòsit d'homogenització i regulació a la planta de Brera que abasteix Terrassa. És una tasca complexa, ja que, com que intervenen molts paràmetres, el sabor de l'aigua és molt canviant fins al punt que és impossible posar una etiqueta genèrica al gust de l'aigua de Terrassa. El projecte per millorar el sabor de l'aigua de l'aixeta de la ciutat està previst que s'allargui fins a l'any 2028.
Gràcies, Sergi. Seguim el repàs per la Cocapital, per Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. L'antiga estació de ferrocarrils de la Rambla s'ha reconvertit en un centre de formació en els últims anys. Tant professionals de ferrocarrils com agents dels Mossos utilitzen les instal·lacions per entrenar-se en situacions d'emergència. De fet, en els últims 6 anys, més de 700 professionals dels ferrocarrils han participat en sessions de formació en aquesta estació. Pel que fa als agents, des del 2022, 300 agents dels Mossos han participat en tasques d'entrenament en aquest espai. Precisament avui, la unitat canina dels Mossos ha realitzat formació en detecció d'explosius, drogues i armes. Ho ha explicat Òscar Leonardo García, sotsinspector i cap de la unitat canina dels Mossos d'Esquadra.
Plantejar un escenari real en el que unes persones, uns delinqüents, han fugit i han deixat diverses substàncies per lo que seria l'escenari de l'estació. Llavors, els hem proposat de fer uns equips conjunts per tal de buscar tant els explosius que poden haver com les substàncies estupefaents, bitllets o drogues. Tenen un temps màxim per poder-ho fer, de cara a que també s'hagin d'espavilar en una situació real seria igual.
En total hi han participat una 20ena de gossos i uns 30 agents.
Gràcies, Pau. Anem ara al litoral. Des de Badalona ens informa Santiago Espasa. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. El 90% de les famílies de l'edifici Venus de la Mina que han de ser reallotjades haurien demanat quedar-se al barri. Sobre el possible reallotjament d'alguns veïns a Badalona, es tractaria de només un parell de famílies que, per motius familiars, voldrien traslladar-se al barri de Sant Roc. Recordem que aquesta setmana es posava data a l'enderroc de l'edifici Venus de la Mina. Seria a partir del 2028 i abans s'haurà de reallotjar les 239 famílies que viuen actualment a l'edifici. En aquest sentit, es va posar sobre la taula que algunes famílies es traslladessin a Badalona, possibilitat que l'alcalde de Badalona va rebutjar. La negativa de García Albiol ha indignat els veïns de l'edifici que l'acusen de fer demagògia. Paqui Jiménez és portaveu dels afectats de l'edifici Venus.
No sé si són dos, tres o quatre famílies simplemente las que han pedido por cercanía familiar y por su edad el que sea precisamente en San Roque porque es donde tienen los hijos viviendo. Que si nosotros quisiéramos vivir donde vive Pere Aragonés, querría decir que tenemos una situación económica muy buena y no hubiéramos esperado 20 años este maldito realojo. Y que ha hecho una demagogia con el edificio Venus, porque no queremos 300 familias vivir en Badalona.
Precisament, la regidora de l'àrea de recursos humans, Eva Guillén, ha puntualitzat a la tertúlia de Ràdio Ciutat les declaracions de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Guillén ha reiterat que el govern municipal prioritza els ciutadans de Badalona per davant dels veïns d'altres municipis per oferir-los, si escau, una alternativa habitacional.
Gràcies, Santiago. Seguim al litoral, una mica més al sud. Arribem al Prat de Llobregat. Rocío Santa Eufemia, bona tarda.
Bona tarda. Les orquestres de vent de l'Escola d'Arts Sant Viu del Prat han pujat a l'escenari de l'Auditori del Cèntric per celebrar el seu primer concert del curs. Un total de 80 persones, des d'infants de 8 anys fins a adults, han mostrat tota la feina que han fet en els darrers mesos amb un repertori variat de música moderna i reconeguda. Jordi Humbert és el director de l'escola.
Són quatre bandes de nivells i edats diferents, els més petits, l'Orquestra 1, després la Young Band, després la Blue Band, que ja són més grans, i per últim la Big Band, que és una formació de gent ja a la majoria de programes d'avançat. Es toca molta música moderna, música reconeguda, es toquen temes de pel·lícules, es toca música, de, per exemple, de Disney, es toca una obra sobre el zoo, que és especial per banda, que és molt interessant, i la Big Band toca estar fent un repertori de salsa.
Per algunes d'aquestes persones, aquesta ha estat la seva primera experiència sobre un escenari, un moment sempre especial i il·lusionant pels músics.
Gràcies, Rocío. Abandonem el litoral i tornem al Vallès Castellà. Jaume Clapés, bona tarda.
Bona tarda. La Biblioteca Antoni Tor de Castellà del Vallès acaba de renovar l'acreditació com a punt d'informació turística de la comarca, juntament amb 14 entitats més. La regidora de Cultura, Joana Borrego, i el responsable d'aquest punt de la biblioteca, David Santos, van recollir l'acreditació a la seu del Consell Comarcal de la mà del president i alhora alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, i de la vicepresidenta segona i consellera de promoció de la comarca i suport de petits municipis, Montse Soler. Actualment, la xarxa de punts d'informació comarcal està formada per més d'una vintena. Santos ha especificat que a la biblioteca hi ha un punt físic amb material del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i de l'Ubac, amb tot un seguit de rutes i excursions que es poden fer, a més de llibres.
Gràcies, Jaume. Abans de marxar, el repàs de l'actualitat de Sant Cugat amb Sami Fernández. Bona tarda, Sami.
Bona tarda. El sindicat de llogateres de Sant Cugat veu l'índex dels preus del lloguer com una eina per millorar per guanyar millores en l'habitatge i per acabar amb la barra lliure de pujar els lloguers de forma indiscriminada mes a mes. Això ho ha explicat la portaveu de la plataforma, Mariona Bota, en declaracions a Cugat Mèdia, on també ha fet una crida a la proactivitat de les llogateres.
Compte, és que si jo marxo i acabo un nou contracte, aquest nou contracte haurà d'estar al preu de l'índex i, evidentment, seran els sindicats, seran les veïnes d'aquests llocs encarregades de controlar això i, per tant, la idea és que amb aquesta força es pugui demanar aquesta rebaixa de lloguer, malgrat que la llei no ho estigui imparant del tot en el contracte i afirmat.
Pel que fa a les crítiques, Bota considera que la proposta del govern espanyol és molt reduïda respecte a la catalana. A més, la portaveu també lamenta l'any de decalatge entre l'aprovació de la llei i l'aplicació de l'índex, un temps que, segons diu, ha comportat pujades flagrants dels lloguers. Finalment, Bota també ha reprovat que la proposta no implica una baixada de preus, sinó que sigui una mesura de contenció, quan els preus ja són exageradament alts.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Fantàstic. Connectats amb Carme Rebell.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
El Servei de Nefrologia de Bellvitge ha fet 50 anys consolidat com a referent a Catalunya. Durant aquesta trajectòria ha realitzat a prop de 4.300 trasplantaments de ronyó i compta amb el programa més important de Catalunya d'hemodiàlisi domiciliària. Amb motiu del Dia Mundial del Ronyó, que es commemora avui, volem parlar de com cuidar-nos per prevenir malalties renals. Per això ens n'anem fins al Prat. Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
Bona tarda. Com cada segon dijous de març, arreu del món se celebra el Dia Mundial del Ronyó, una jornada de sensibilització i informació a la ciutadania sobre les malalties renals i la seva prevenció. Segons el Registre de Malalts Renals de Catalunya, hi ha 8.000 malalts i prop del 45% reben tractament d'hemodiàlisi. Avui volem dedicar aquests minuts a parlar de la importància de cuidar el nostre ronyó i quins hàbits podem seguir per fer-ho d'una manera saludable. I per això saludem a la nefròloga de l'Hospital Universitari de Bellvitge, la doctora Anna Coloma. Anna, bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Parlàvem d'aquestes malalties renals, malalties relacionades amb el nostre ronyó, però per tothom que ens estigui escoltant, com les podríem definir?
Pues las enfermedades renales se definen como una pérdida de la función renal, es decir, nuestros riñones pierden esta capacidad de limpiar las sustancias de desecho. Y nosotros lo que hacemos es clasificarlas en diferentes grados. El grado 1 sería la enfermedad renal leve y grado 5 sería una enfermedad renal grave, avanzada.
Quines són les causes que provoquen aquestes malalties? No sé si en aquest sentit podem dir que són evitables o no.
Es decir, las causas más frecuentes son relacionadas con nuestros estilos de vida y nuestros hábitos. La causa más frecuente es la diabetes. También está la hipertensión y la obesidad. Luego hay otras causas que vienen ya desde la infancia, que son las causas hereditarias. Y luego hay otras causas que son secundarias a problemas de nuestra inmunidad, son enfermedades autoinmunes. Y luego hay causas que no se saben y que todavía no se han descubierto el motivo por el que provoca enfermedad renal.
¿Quines malalties renals són les més freqüents o les més conegudes, si més no?
Las más frecuentes es la nefropatía diabética y la nefropatía secundaria a la hipertensión, que es principalmente relacionada a una diabetes mal controlada, pacientes que a pesar de llevar insulina hacen un mal control de la alimentación, o que la diabetes progresa. A veces la diabetes pues es crónica, es para toda la vida y después de unos 20 años de diabetes termina afectando al riñón. Y luego también está la hipertensión como segunda causa.
I en el cas, per exemple, dels còlics, els còlics que són en aquest cas temporals, però quines serien les seves causes?
Es decir, lo que son las litiasis, las piedras en el riñón, pueden ser, hay un componente que es familiar, que es hereditario, y hay otro componente que está muy relacionado con el consumo excesivo de la sal, de que nuestro cuerpo no metaboliza bien el calcio, ¿no? y se van depositando en los riñones, y también muchas veces está relacionado con no tener una buena hidratación. Lo que recomendamos nosotros es que mantener una ingesta de líquidos de aproximadamente unos 2 litros de agua en una persona sana.
Ara que em comentaves la importància de beure aigua, quines altres coses hem de tenir en compte o quins hàbits saludables podem seguir per poder cuidar del nostre ronyó? No sé si l'alimentació en aquest sentit juga un paper important.
Sí, mantener una dieta saludable es muy importante porque nos previene de la diabetes y además puede prevenir de hipertensión. Nosotros recomendamos siempre una dieta mediterránea, como la dieta que hacemos aquí en España, pero sobre todo con alimentos frescos, evitando los alimentos procesados, porque los alimentos procesados tienen mucha sal. Y otros hábitos, por ejemplo, sería pues mantenerse en forma, para mantenerse un peso adecuado, que esto hace que disminuya la presión arterial, mejora los niveles de azúcar en sangre y también disminuye el riesgo de enfermedad renal. Y cualquier ejercicio, tanto natación como caminar, pasear, hacer correr, lo que uno quiera.
No sé si aquestes malalties, m'has explicat que algunes sí que són genètiques, però quina és l'edat mitjana aproximadament dels pacients que la pateixen? No sé si són malalties que acostumem a tenir des de joves també o és més habitual a partir d'una certa edat?
El problema que tiene la enfermedad renal es que es silente, en muchos casos es silente. Entonces, puede ser que tú no tengas ningún síntoma y al hacer un control analítico rutinario, ya sea por una revisión laboral o porque hayas tenido otro problema de salud y has ido a una atención primaria y te han hecho un control analítico y se vea un deterioro, un filtrado glomerular disminuido, ¿no? Y ahí es cuando se diagnostica. Cuando hablamos de enfermedades genéticas, ya si son hereditarias, muchas veces no se pueden detectar hasta más de los 30 años, pero hay otras enfermedades que sí que se detectan desde la edad pediátrica. Es un poco depende del tipo de enfermedad. Por ejemplo, la poliquistosis, que es nuestra enfermedad hereditaria más frecuente, nosotros recomendamos que aquellos que tienen antecedentes familiares de enfermedad renal sigan un control con la atención primaria, con una ecografía y una analítica desde unas edades más tempranas para detectarlo de manera precoz, sobre todo en aquellos pacientes que tienen antecedentes familiares.
Perquè quins serien els símptomes més habituals o quines pistes els dona el nostre cos per saber que alguna cosa relacionada amb el ronyó no va bé, no està funcionant i que hem d'anar al metge?
Si por casualidad tienes un dolor, un cefaleo, un dolor de cabeza y te tomas la tensión y la tensión está alta, pues esto es un síntoma incipiente que tiene que hacerte consultar al médico cabecera para que te haga todo el control, ¿no? La hipertensión. Como comentabas antes, cólicos renales de repetición. Aquellas personas que tengan muchas infecciones de orina y sobre todo complicadas con infecciones en el riñón, con fiebre y con lo que llamamos nosotros pielonefritis. Es que la enfermedad renal en la mayoría de casos es silente y otra es que dejáramos de orinar, porque en muchos casos hay pacientes que nacen con un solo riñón y no tienen dos riñones, entonces si una persona deja de orinar, pues es un síntoma de enfermedad renal.
I quins tractaments hi ha, més enllà de quan és una cosa puntual, que hem de beure aigua, no? Que el metge et diu has de beure molta aigua, fer repòs, però quan hi ha diferents tipus de malalties renals, quins són els tractaments més habituals que ha de seguir el pacient?
D'acord, todo va a depender un poco de la causa, porque al final enfermedad renal es algo muy general, ¿no? Si un paciente pues tiene piedras repetidas o piedras que obstruyen el riñón, será el tratamiento relacionado con las piedras. Si es por causa de hipertensión, será el tratamiento de la hipertensión. Si es la diabetes, será el tratamiento de la diabetes. Luego hay tratamientos más específicos, es decir, si es una enfermedad sistémica, una enfermedad autoinmune, por ejemplo, el lupus, ¿no? Pues hay tratamientos específicos dirigidos a esas enfermedades con inmunosupresores. Luego, si la enfermedad renal progresa, que en algún porcentaje de los casos, ¿no? Desafortunadamente, a pesar de los tratamientos específicos, la enfermedad renal puede avanzar y progresar, entonces nosotros tenemos lo que llamamos tratamientos renales sustitutivos, que sería palabras mayores, ¿no? Porque ya hablaríamos del trasplante y la diálisis. Pero para tratar la enfermedad renal hay que saber primero cuál es la causa y trataríamos de manera dirigida esa causa de la enfermedad renal.
La gent és prou conscient de la importància de, no només de cuidar el ronyó, sinó d'anar al metge quan veuen que alguna cosa va malament, perquè potser sí que són molt conscients amb altres coses o amb altres parts del nostre cos, amb altres símptomes, però no sé si en el cas dels ronyons encara costa una mica que la gent sàpiga identificar aquests símptomes que m'explicaves abans i vagi al metge.
Yo creo que sí, por eso está bien, ¿no? Mandar este mensaje a la población de que, pues en caso de que tengan la presión alta, que le digan en el control del trabajo, los niveles de azúcar salen un poco altos. Una persona que ha tenido muchas infecciones de orina de repetición. Yo creo que es importante mandar este mensaje a la población, que de hecho el lema de este año del Día del Riñón es salud renal para todos, es decir, cuando no tengas estos síntomas que hemos comentado, consultar al médico de atención primaria para que él inicie el primer control y pueda hacer el despistaje de enfermedad renal. Entonces, yo creo que todos sabemos cuáles son los factores de riesgo cardiovascular, pero pocos, ¿no?, son conscientes de lo que implica a largo plazo, el lo que puede llevar, ¿no?, una hipertensión prolongada o una diabetes a largo plazo.
Ara que em comentaves els diferents tipus de tractament, sobretot en fases més avançades, què implica una diàlisi? Perquè sí que escoltem molt parlar-ne, però realment no sabem en concret què implica i quan s'ha de fer.
Primero, la diàlisi és una opció de tractament renal substitutiu quan els riñones no treballen. Nosaltres en Belviche somos muy pro a... cuando un paciente llega a una enfermedad renal avanzada, intentar evitar la diálisis yendo hacia el trasplante, ¿vale? Porque se puede trasplantar antes de llegar a la diálisis. Entonces, si un paciente llega a la diálisis, hay diferentes tipos. Hay diálisis que se hacen en casa y que se adaptan a la vida del paciente. Y hay diferentes modalidades dentro de su propio domicilio. Y luego la que las personas normalmente tenemos más en mente es la diálisis de centro, que implica un impacto en la calidad de vida del paciente impresionante, ¿no? Al final son que tienen que ir a un centro de diálisis, conectarse 3 días por semana, hay un impacto tanto a nivel cardiovascular, tanto en la vida del paciente, en su día a día.
I ara que em parlaves dels trasplantaments renals, clar, o sigui, hi ha diferents tipus, no? Perquè una persona que estigui viva també pot decidir voluntàriament ser donant d'un ronyó.
Sí, y de hecho es la que nosotros promovemos, porque al final el trasplante de vivo es la mejor opción que puede tener un paciente. Ya no puede ser un familiar o no familiar, ¿no? Puede ser tu pareja, un amigo, ¿no?, que te done un riñón. Y además ese riñón, nosotros siempre decimos que es un riñón que va a ser de mejor calidad, porque es un riñón que nosotros en el trasplante vivo lo hacemos simultáneamente, es decir, ahí en un quirófano está el donante y en el otro quirófano está el receptor, se extrae y se implanta en ese mismo momento, es decir, ese riñón no sufre ni una hora, ¿vale? Además, estudiamos, para nosotros cuando hacemos el trasplante de vivo, lo más importante, aparte del que lo recibe, es el donante, porque nosotros tenemos que buscar a un donante que podamos asegurarle toda su vida que no le pueda pasar nada a nivel del riñón, ¿no? Porque no podemos quitar un riñón a un paciente que luego vaya a desarrollar enfermedad renal. Entonces, el trasplante de vivo es la mejor opción y es la que nosotros siempre promovemos. Pero hay pacientes que no pueden, aunque quieran ser donantes, no pueden porque tienen otras enfermedades. Si un donante es diabético con insulina, pues no, sabemos que puede dar enfermedad renal, no puede ser donante, ¿no? Entonces le ofrecemos la posibilidad de entrar en una lista de espera de trasplante renal de donante cadáver.
Clar, perquè en aquest cas recordem que podem ajudar una altra persona donant un dels nostres ronyons, però com seria el procés? Quines proves, no sé si de compatibilitat, a banda de que la persona estigui sana, però respecte a la persona que ho rebrà, què s'analitza i què s'estudia per saber que es pot fer aquesta donació?
Mira, primero que es algo que me preguntan mucho los pacientes es que mi pareja no tiene el mismo grupo sanguíneo. Pues esto no es un problema. El grupo sanguíneo, es decir, un paciente puede donar de un grupo sanguíneo diferente, porque como sabemos, el día que se va a hacer el trasplante de vivo, porque es una cirugía programada, podemos hacer un tratamiento para que el que recibe el riñón se libre de esos anticuerpos contra ese grupo sanguíneo, ¿vale? Eso es lo primero. Y luego nosotros lo que hacemos es estudiamos al donante para ver cuánto trabaja cada riñón, para saber si sus riñones funcionan perfectamente, pero no para el receptor, sino para el propio donante, ¿eh? Para que asegurarse de que él tiene una buena función renal, aunque se quedara con un riñón. Y hacemos además estudios analíticos para ver, por ejemplo, miramos proteína en la orina, que eso es un indicador de daño renal. Miramos también cómo es su filtrado renal del donante. Y si es todo correcto, entonces procederíamos a la donación, ¿no? Y de cara al receptor se hace una serie de pruebas que son muy complejas, desde el estudio de cribaje de cáncer poblacional, tanto como un estudio de los vasos de donde va a ir cosido el riñón. Es decir, se hace un estudio muy muy integral con muchos equipos para saber que ese receptor va a recibir bien el riñón y que no va a tener ninguna complicación asociada.
Imagino que en aquests casos, davant tots els dubtes, les incerteses i fins i tot també, per què no dir-ho, la por d'aquestes situacions, l'acompanyament que feu des de Bellvitge i informar per tranquil·litzar el pacient és clau.
Sí, además, de hecho, hemos creado una aplicación dentro del hospital que para dar más información sobre el trasplante renal, donde pueden acceder cómo va a ser el estudio en la lista de espera, hasta incluso el estudio cuando se trasplanta, cómo va a ser su día a día y en el post-trasplante. Hay un equipo de enfermería especializada donde tienen hasta un teléfono disponible para cualquier duda que pueda tener el paciente en cualquier momento. Y además, si en caso de trasplante tienen algún problema, tiene un teléfono directo con nosotros, con el nefrólogo de guardia, 24 horas.
Doncs avui volíem conèixer una mica més sobre els nostres ronyons en aquest Dia Mundial del Ronyó i també, sobretot, com cuidar-los per evitar aquestes malalties que sí són evitables, tot i que ja ens has explicat que hi ha moltes més. Anna, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Passen 2 minuts de 4:45 de la tarda i ara obrim aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartim amb l'Anna Maria Vives, que és infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, bona tarda. Anna Maria, bona tarda.
Bé. En Badalona, Anna Maria no està. Està Manel Esteban, però Anna Maria, si...
Ai, que ens han fet un canvi. Ens han fet un canvi. Ens han fet un canvi.
No t'amoïnis, Carme. Solen passar. Aquestes coses en directe solen passar.
Manel, Manel Esteban. Ara mateix et fitxo. Manel Esteban.
Sí. Que és cert que ha hagut un canvi, perquè a mi el coordinador em va trucar ahir per si podia fer-li el favor, i suposo que és que l'Anna Maria va tindre algun assumpte que no va poder estar-hi aquí amb nosaltres. Però aquí estic amb vosaltres i encantat d'estar-hi amb vosaltres.
Molt bé, doncs tornem a fer la presentació. Manel Esteban, coach empresarial, el tenim des de Badalona. Manel, bona tarda.
Bona tarda a tots.
Sí. Molt bé, anem a Terrassa. Allà hi tenim el Josep Vallvé, que és exempleat de Caixa d'Estalvis i columnista. Josep, bona tarda.
Bona tarda. Ja que fitxes el Manel, paga-li una bona prima, eh?
La mateixa que et pagaria tu i a la Maribel. Però
si voleu, em podeu dir Anna Maria, eh? Cap problema.
No hi hauria cap problema, eh? Maribel Cayuelas, excap de protocol de l'Ajuntament de Sant Cugat, via telefònica. Què tal, Maribel? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, doncs, fetes ja totes les presentacions, entrarem en matèria, que si no el temps s'escapa, se'n va volant, I avui tenim un tema realment important, com és aquesta convocatòria d'eleccions catalanes per al 12 de maig. No sé si l'anunci que va fer ahir el president Aragonès us va sobtar, o veient com anava el tema, com anava la sessió de la llei de pressupostos que anava pel Pàdraga, ja intuïeu que possiblement seria l'opció, però no sé si les teníeu totes. Vinga, impressions sobre aquesta nova convocatòria d'eleccions, Manel.
Una altra vegada estem d'eleccions. En campanya, una altra vegada. A més, a mi el que em molesta de tot això no és que hi hagin eleccions, perquè ja està bé que ens consultin els votants, no? Sinó que es facin les coses molt lluny de la realitat de lo que necessita la gent, no? Perquè la no aprovació d'aquests pressupostos per una qüestió merament electoralista per part dels comuns enredereix coses tan importants com els 1.000 milions que hi havia pressupostat per combatir la sequera i per un increment importantíssim d'educació, sanitat, etc. O sigui, tot això queda enredarit només per una qüestió merament d'interessos partidistes, i això realment és preocupant. I després, que ningú tingui, els polítics, ningú tingui, jo què sé, la sensibilitat de saber que no ens poden estar convocant cada 2x3. És que no sé si ho teniu clar, però en el mes de juny tornem a tindre eleccions al Parlament Europeu. Uh-huh. O sigui, a veure, no podíem haver fet mans i mànigues per fer-les les dues a la vegada i no convocar la gent dos vegades? O sigui, al final, no sé, jo suposo que això se munta per alguna raó concreta, no? Però el que em fastidia, com simplement ciutadà, és el fet de que no comptin a la sensibilitat de la gent i que prioricin qualsevol partit, no?, els interessos propis del seu partit.
Maribel, tu què n'opines? T'empipa també?
Absolutament d'acord, eh? Mira, no entenc res. A mi com ho expliquin. Perquè jo penso que al final els polítics que viuen en un altre món, que viuen en un altre país. Perquè, esclar, o sigui, no aprovar els pressupostos només perquè s'ha de fer un casino, no sé quan, i només perquè les herències no tinguin tants impostos, però on viuen? Això és el que més ens interessa a nosaltres, als ciutadans en general. No, perquè jo vol casino, és que ni penso. Jo penso, com deien ara, posar amb la sanitat tal com la tenim, per favor, amb l'educació com la tenim, el camp que no treuen cap. I ara resulta que el més important de tot, i per tant no s'aproven pressupostos i es convoquen eleccions, són dues xorrades amb perdó.
Jo no, ho són. Ho són dues xorrades.
El Hard Rock, eh? El casino és el Hard Rock.
Que no estava ni dintre dels pressupostos, que encara se té que veure si aquesta gent voldrà fer la inversió, no la podrà bé. O sigui, encara li queda molt recorregut, això.
Clar,
o sigui,
sembla que no estaven inclosos en aquest pressupost.
El que està ben clar que ha sigut interessos polítics, d'un partit en concret per no aprovar-ho.
A mi no m'ha sorprès gens ni mica l'avenç de les eleccions, gens ni mica, al contrari. I, justament, fa molt poca estona que he tancat un article que ja l'he enviat, no sé on sortirà, però un postonat me'l donen pública, modèstia a part. I el titulo, Aragonès no res. O sigui, això que deia el Manel, que ens convoquen eleccions. 14 d'abril votaran a Euskadi, 12 de maig votarem a Catalunya, i 16 de juny es votaran les europees. Això de concentrar les dues eleccions, o les tres, fins i tot les generals, en un sol dia, fa anys que ho dic jo, des de la prehistòria. Això és impossible.
La gent acabarà farta, Josep. La gent al final no anirà a votar.
Els polítics tenen una altra línia. Aquí em produeix un gran desencís, perquè hi ha molta gent que està ja totalment, passa de tot, i algú no anirà a votar, i algú votarà allò que no vol votar, tot el contrari del que pensa. Aleshores, tema de la sequera, res solucionat. Tenim el sector sanitari en peu de guerra. L'escolar, no cal que en parlem, i Terrassa i en altres llocs, que ara hi ha escoles que van en barracons. Barracons, en ple segle XXI, el sector agrícola. Tot està en mans d'un casino allà a Tarragona. No entenc res, no entenc res, però el que em molesta, i acabo, és el nul compromís d'aquesta gent que fa molts anys que s'arrossega per la política, no hi ha Esquerra, sinó amb altres partits, que em digui algú dels últims quatre presidents de la Generalitat quin bagatge, quin és el fet estel·lar del seu mandat. No en veig cap.
Bé, ara... Digues, Maribel.
És que l'estel·lar del seu mandat és que el seu partit el torni a posar de cap de llista. És que és així, i arriba un moment que... Per què no s'ajunten tots? Jo em pregunto, per què no fan un pacte grandíssim que puguin deixar el perill dels ultres amb un costat sols? És que perquè estan tan dividits. És que arriba un moment que realment el desencís és total. Perquè no s'entenen, només es critiquen. Jo penso que tenint en compte com tenim l'extrema dreta, que bueno, ja sabem com va, cada vegada més vots, ja estan en ajuntaments, i a veure, a més, aquí a Catalunya tenim els ultres de Ripoll, per dir-los d'alguna manera. Doncs sí, sí. Per què no s'ajunten tots? Tindríem molts vots, seria un govern fortíssim. I els altres, bueno, que estiguin
sols. Un afany de protagonisme i de ser al capdavant de tot? Ho dic per aquesta lluita que, evidentment, mantenen Esquerra i Junts.
Sí.
La pregunta del millor, si realment presentaran, com així sembla, el Puigdemont com a candidat a les eleccions del 12 de maig,
sí.
Qui presentaran de cap de llista a les eleccions europees? M'ho volen dir,
encara,
no
encara
res.
No està, encara no està... No és en ferm, dir,
a veure, això és un circ. Això és un circ amb tota regla.
Jo crec que Puigdemont estarà a cap de llista en les dues. En les dues. Com som distints en les distintes dates, et presentes primer a la Generalitat, guanyis o no guanyis, després li passes el testimoni al segon de la llista, no? I tu t'hi quedes a lo que més te convingui, que podria ser... jo crec que Puigdemont està molt bé a Waterloo, crec que no té ganes de tornar-hi aquí, no?
Però com
la seva... Jo crec que aquí començaria un desgast important, i ara, des d'allà, tenim que recordar el que ha aconseguit ell sense bellugar-se d'allà, ha aconseguit una fita importantíssima. Tenim que recordar que hi ha hagut molts polítics que han estat 4 anys a la presó mentre aquest senyor estava lliure, tranquil·lament. O sigui, aquest senyor, jo crec que està molt bé on està. No ha rebut cap desgast absolutament, no? Con lo qual, jo crec que serà cap de llista les dues coses. I després triarà, suposo, quedar-se a les europees i el que tregui en Europa. I simplement fer el que està fent ara, que li està sortint políticament, crec que bastant rentable, que és moure els fills de la política de Junts des de Waterloo.
Val, deixeu-me que us faig una altra pregunta. Què és el que penseu que poden aportar a aquestes noves eleccions del maig en el canvi de la fotografia? És a dir, hi haurà relleu un altre partit en el govern de Catalunya, hauran de pactar... O sigui, hi haurà algun canvi que faci que la situació es bellugui d'alguna manera?
Jo no
la veig. Tot continuarà si fa no fa igual.
Vinga, anem per ordre. Vinga, Josep, Maribel i Manel.
Jo crec que tot continuarà si fa no fa igual. El que deia la Maribel... De per què no fan un gran pacte a nivell dels partits majoritaris. Model alemany. Catalunya no és Alemanya, per molt que... Perquè ni ens assemblem, ni anys luz ens hi assemblem. Vull dir, aleshores, foragitar l'extrema dreta fora un objectiu. Aquí, amb aquesta sortida de to, de convocar les eleccions a peu canviat per mirar d'agafar el contrari a contrapeu, doncs generes una situació de pànic i de paralització total, no de la política catalana, fins i tot de la política espanyola, perquè ara el que està totalment en estat de xoc és el president Sánchez. A veure, com acabarà tot aquest tema? Jo crec que tot seguirà igual, no continuarà res, i les properes eleccions que crec que abans de la propera primavera probablement saltarà, doncs és el govern espanyol que haurà de tornar a convocar una altra vegada eleccions. Bé, qui treballa en aquest món polític? No treballa ningú. No treballa ningú.
Vinga,
jo,
Maribel.
Jo penso el que deia, que el canvi serà que l'extrema dreta i la dreta pujaran. Perquè ja veiem les tendències, però a nivell mundial. O sigui, Argentina, Portugal... Bueno, miris on miris, i aquí anem per aquest camí. I sobretot anem per aquest camí perquè ells són forts, tenen vots, i llavors pues, el PP pacta amb ells. I en canvi els altres, tots dividits, tots amb unes excuses com les que ens han donat ara, això del casino aquest, el Hard Rock o com diguin, pues, tots dividits. Llavors, clar, el vot on va? El vot independentista on va? Perquè, clar, tenen dues opcions. Si en tinguessin una, serien forts.
I no sé si a lo millor hi podria haver una quarta opció, que és aquest nou partit que es vol presentar per Sant Jordi, no?
Ah, sí.
Amb Clara Ponsatí i Grau Pera.
No té temps per fer un nou partit ara en l'escenari polític a Catalunya, no tindria una embrancida, a no ser que, jo que sé, que un personatge molt, molt recorregut internacionalment o famós, etcètera, fossi el cap d'aquest partit.
Però no ho sabem.
No ho veig, jo no ho veig. Jo el que sí que veig és que crec que no avançarem gaire. O sigui, estarem en la mateixa situació que estàvem fa 3 anys i escaig, quan es van fer les autonòmiques fa uns anys, que és el Partit Socialista tornarà a guanyar les eleccions.
No podrà votar, bueno, no podrà governar.
No podrà governar. Aquests que avui s'estan matant, que són Junts i Esquerra, que per això Junts va abandonar el govern d'Esquerra, tornaran a posar per davant de la seva ideologia política els seus interessos independentistes, tornaran a fer una coalició, que aquesta coalició a la millor podia ser governada per una persona de Junts en un principi, o repartir-se la legislatura 2 anys un i dos anys l'altre, depenent d'això. L'embrancida important que agafarà el Partit Popular per la quantitat de gent que hi ha aquí a Catalunya que no comulguen en el tema de l'amnistia, que són molts, i per això la dreta tindrà una embrancida, un creixement important, no? Però crec que les fitxes del dominó seran exactament les mateixes i quedaran en la mateixa situació que vam quedar fa ara 3 anys.
Si tornem al punt de partida, llavors no seria el mateix intentar fer l'esforç abans de convocar eleccions si s'ha de tornar a insistir en el mateix? O sigui, si l'únic que hi haurà és un canvi
de cromos.
I serà...
Sí, però no han volgut els comuns. Aragonès hauria aguantat la legislatura si hagués aprovat els pressupostos. O sigui, els de Junts contenien unes previsions de pèrdua de votants importantíssima, que crec que estava en sis diputats que tenen ara en el Parlament de Catalunya i tenien unes previsions de perdre més de la meitat, i aleshores el que han fet és una fugida cap endavant. Han dit, bueno, no busquem una excusa sibel·lina com és la del Hard Rock per no aprovar aquests pressupostos, perquè la gent entengui, no, que nosaltres no ens posem a l'expensa de lo que diuen los demés. Bueno, jo crec que els passarà més factura que no benefici, i en tot cas se quedaran com estan, a no ser que passin a ser ja un partit residual que tingui molt, molt poca representació dintre el Parlament de Catalunya.
Home,
sense cridar el mal temps, Déu no vulgui que abans de fi d'any ens tornin a convocar a votar pel mateix fet, perquè no s'han posat d'acord.
És que no podem això, estar in eternum fent
Josep,
convocatòries.
El que
no?
Estàs posant sobre la taula m'acaba de crispar els pèls, O sigui, a veure, mare meva, el primer que hem dit és que jo ja estem fartos, estem en campanya, ja estem cansats.
Però, home,
i ens queden 2 eleccions,
importa.
Com n'hi hagi una tercera ja per matar-se.
Manel, o sigui, què els importa a ells?
No, està clar, ells els importa molt poc.
Ja ho dic en aquest sentit, tant de bo, home, estic dient un estirabot total, no ho vull pas, Però,
sí, a veure.
En definitiva, jo crec que hem centrat bastant bé el tema, hi haurà una puja monumental de l'opció de la dreta i de l'extrema dreta, com deia la Maribel, no es posaran d'acord a l'hora de muntar un govern, i a veure, tota negociació implica que allò que diuen en llatí, do ut des, jo et dono perquè tu em donis. Hem de cedir totes dues bandes alguna cosa. Si no es posen d'acord, coses pitjors hem vist, eh?
Sí, 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 està clar, està clar.
Jo ara esperem que...
Maribel, vinga.
No, que pensava que em sembla que el Puigdemont, oi que ja es va presentar i va quedar tercer, no va tenir...
Quan?
Mira, no ho sé, em volta pel cap, ara que parlaven d'això, de que potser es torna a presentar. A mi m'agradaria que vingués a Catalunya, però que continués al Parlament Europeu, perquè al Parlament Europeu es decideixen coses molt importants per nosaltres, i fa falta algú allà.
Jo no em sento representat pel Puigdemont al Parlament Europeu. Per mi no ha fet res, aquest senyor, eh?
Bueno, per gustos colors, eh? Això ja ho sabem.
No.
Bueno,
no, no. I, a més, el Parlament Europeu, de l'únic que podem estar orgullosos els europeus dintre del Parlament Europeu és que el que es fa és legislació comuna, sobretot molt vinculada a medi ambient i molt vinculada a l'economia i a l'agricultura, més que una altra cosa. O sigui, el Parlament Europeu, per desgràcia, teòricament no es tindria que fer política, sinó que tindria que ser avanços comuns, no? El que passa que, de tant en tant, doncs, lo que acabeu de dir, o sigui, Puigdemont no representa en Europa els catalans per la senzilla raó de que no ha treballat per aconseguir cap avanç dintre del Parlament Europeu per unes normatives millors o per unes lleis millors o per una situació millor, sinó l'únic que ha fet és parlar de l'independentisme i presentar-se a unes eleccions que van ser al Parlament Europeu simplement per gosar de tindre la seva immunitat a l'hora de que el jutge Llerena no poguessi anar contra ell, no?
Bé, quan arribi el dia 12, cadascú amb el seu vot, a la seva urna corresponent. I tornarem a veure quins són els resultats i com se les composen per intentar tirar...
I que Dios reparta suerte.
Tirar endavant. Sí. Com a Manolete.
Serà força complicat.
Cada vegada hi ha més abstenció. Per favor, no. Per favor, tenim un perill. És que és l'extrema dreta, però bueno, que tornarem al franquisme. Sí, per favor.
Però és que, sí, resulta que la classe política que ens ha de governar no són capaços de consolidar una cultura de la negociació a la qual tampoc no hi estem massa basats en aquest país. Ens falta entrenar-nos una mica més. Doncs no, que mira que estan tenint viscerals, oportunitats. No. Estan tenint oportunitats.
Els latinos som massa viscerals, però ens ve ja en l'ADN nostre. O sigui, nosaltres... Aquí no hi ha punt mitjà. Aquí o som d'una banda o som d'una altra. Allò que deia Alberti de les dues Espanyes, això és una realitat des de los reyes catòlicos. O sigui, n'hi ha alguns d'una banda i d'una altra. I cada vegada que ha hagut un partit que s'ha volgut posar en el mig, encara recordeu? CDS, Unió de Centro Democrático... Ciudadanos, tothom que s'ha volgut posar allà al mig, no? Ha tingut una embrancida durant un temps i al final han acabat sent residuals, no? Per què? Perquè en aquest país som viscerals, ens anem o cap a un extrem o ens anem cap a un altre, no hi ha un altre. I posar-se d'acord, ostres, més aviat és un somni que no una realitat, eh?
Jo estic intrigada per veure el resultat del PSC. Perquè, clar, és que Madrid també, bueno, aquí diem, però... l'estat.
Ja, els vasos comunicants, no, Maribel? Una mica?
Sí. Llavors, clar, estic intrigada, perquè normalment sí que diríem que guanya el PSC, després no pot... Bueno, a Barcelona sí, al final. Bueno, ho van posar d'acord. Però, vull dir, al final no governa.
Però ella li pot passar a Maribel el que li va passar a la Inesita Arrimadas, que al final no va poder governar. A ella li pot passar exactament el mateix.
Sí. En aquest cas, en aquestes eleccions, crec que el PSC perdrà als socialistes que no comulguen en el tema de la llei aquesta de l'amnistia, no? aquest vot és possible que lo guanyi la dreta, però per contra el PSC també guanyarà, no, lo que los comuns es deixaran per al camí, que també es deixaran algú, con lo qual al final acabaran exactament igual, que és guanyant, no per una clara diferència, no, però no podrà governar perquè aleshores no tindrà aliats suficients. I què voleu que us digui? El PSC seria totalment incapaç d'aliar-se. Mira, amb el PP de Catalunya no ho veig, i per suposat la línia vermella de totes és que tinguessin que negociar amb Vox, no? Que això no lo passarien de cap de les maneres. Però ja us dic, l'escenari que jo veig darrere d'aquestes eleccions, i ho veurem, i m'agradaria que en la següent tertúlia després de les eleccions ho podem contrastar. Esperem que m'equivoqui, però a la millor després d'anar un diumenge a votar i perdre tot un dematí, no, al final ens quedarem exactament igual que estàvem abans. No?
Escolta, jo crec que, perdona,
digues.
Crec que els comuns, no sé, si canviaran de vot.
S'han penedit.
Més aviat anirà, la gent que vota dels comuns anirà pues, a l'abstenció. Jo no els veig votant... socialistes, no ho sé, bueno...
Però si ja ho eren, Los comuns es van nutrir sempre de l'electorat.
Sí?
Comuns, Podemos, etcètera, es va nutrir del socialisme més d'esquerres, per dir-ho d'alguna manera. No? És normal que si els comuns no són capaços de donar cap solució, i a més, amb el tret al peu que s'han ficat amb la no aprovació d'aquests pressupostos, la gent li es passi factura, és normal que aquesta gent no és que se n'estengui, perquè la gent no... La tendència sempre de l'extensió sempre és el mateix resultat. Jo crec que la gent s'anirà simplement al voto més útil, que és el vot de socialista, con lo qual el que es perdrà per una banda, no, es guanyarà per una altra. Sí. Ojalà m'equivoqui, però jo ho veig així.
Bé, doncs, una nova campanya electoral, com si no haguéssim acabat mai d'una que ja tenim una altra per començar. El dia 26 d'abril comença la campanya, fins al dia 10.
Bueno, ja ha començat avui, de fet...
Sí, clar, oficialment, diem oficialment. Allò que abans era l'enganxada de cartells, doncs precisament això. Però estem de campanya in eternum. Senyora i senyors, moltíssimes gràcies per aquesta estona de conversa.
Gràcies a vosaltres, encantat d'estar-hi amb vosaltres.
Que
vagi molt bé. I podeu dir Anna Maria quan vulgueu, cap problema.
Manel, gràcies. Gràcies als tres.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Hola, buenos días.
Somos el programa Partú.
De Tallers i Ajuda Moragas.
La
Radio San Cugat.
Buenos días, yo soy Rosa.
Yo soy Alba.
Ana.
Yo soy Adriana.
Javi.
Lalo.
Muy bien, chicos. Pues venga, adelante, Adriana, con nuestra primera sección. Es por tu casa arriba.
Una competición de fútbol inclusiva formada por personas con diversidad funcional de varias entidades.
El reciclaje es vital para conservar nuestro planeta.
Per tu, a Ràdio Sant Cugat i a Cugat.cat, amb el taller Jeroni de Moragues. Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Princesa i rajos de sol.